Sardana.
Segona hora d'aquestes nits amb Com Ràdio i a punt per la Mà Negra. Bona nit, Òscar.
Bona nit a tothom.
Molt bona nit. Alguns dels correus electrònics que vostès ens han fet arribar a través de esardans@comradio.es. Ja saben que a través d'aquesta adreça electrònica les persones que estan o que poden connectar-se a la xarxa ens poden enviar qualsevol tipus de suggerència, informació, dubte, el que vostès vulguin. I les persones que no també poden fer-ho a través de carta, com és així, en el cas d'algunes de les persones que en aquests últims dies també s'han adreçat per donar-me el seu condol per la mort, en aquest cas, doncs, del meu pare. I m'agradaria agrair molt especialment també en Joan de Barcelona per el seu correu electrònic i a la Roser de Ciutat Vella i també a l'Oriol de l'Eixample per les seves paraules. Moltíssimes gràcies a totes les persones també que privadament i a nivell de línia telefònica també s'han posat en contacte amb mi, sobretot doncs, per tot aquest esperit i aquest sentiment de que la vida segueix endavant i que hi ha moltes coses positives on enganxar-se després d'aquest mal tràngol que es passa davant de la mort d'una persona molt estimada. Dit això, correus electrònics que ens han fet arribar, com ara, per exemple, en Francesc, que ens feia arribar que el castellà és un dialecte del català. Si ja ho sabies, no, Òscar? Diu un estudi realitzat per... En fi, per la Universitat de Friburgo, diu demostrar que l'origen de la llengua castellana és el català. El grup de lingüistes i historiadors alemanys han descobert a la Biblioteca Vaticana tot un seguit de textos de meitats del segle IX després de Crist, on, dice, donde escribanos de la corte de Ramón IV discutían la fuerte influencia que estaba ejerciendo el catalán sobre el castellano. La gens de la Castella usen ja nosos vocables. La gente de Castilla ja usa nuestra, les ja, nostres paraules.
Ja estàvem preocupats. Per...
Sí, sí. Aleshores, segle IX, després de Crist. Sí. Se puede leer en el texto de uno de los escribanos. A mediados del siglo IX, la influencia catalana sobre el resto de la península creció de forma muy notoria. La gran influencia económica y social que los catalanes ejercieron tuvo que dejar huella. La preponderancia, diu un historiador de la cultura catalana, y su mayor grado de desarrollo supuso en las zonas de contacto y superposición un fenómeno de asimilación de los rasgos culturales que es... bé, justament un dels historiadors que han tirat endavant aquest estudi, ¿no? Este estudio se terminó en el enero del 2003 y está siendo muy poco publicado por las grandes presiones políticas que genera.
Per això el Departament de Cultura li dona una subvenció quantiosa a aquest home, perquè així, si després de publicar això no li donin feina, doncs que ja tingui la vida resolta de per vida, perquè, esclar, aquest estudi s'ho val, no? Però, de fet, les subvencions públiques a la cultura i a la història doncs, han de ser precisament per aquestes coses, no?
Les persones que vulguin tenir molta més informació, perquè aquí hi ha documentació referent precisament a si el castellà podria arribar a ser un dialecte del català, només ens ho fan arribar per correu electrònic i tenim diferents adreces que ara mateix seria realment molt complexa de poder-les llegir.
Com es diu aquest home? Ha fet l'estudi, ens ho diu o no?
Declarava Marc Blaming, és a dir, es diu M-A-R-K, i el seu cognom és V-L-A-M-Y-N-C-K, que és historiador del Romanitztitze Abteilung. Jo és que, clar, em sap greu, perquè sobretot les persones germàniques em foten una canya quan començo a dir noms d'aquests del Tercer Reich i tal.
És interessant que una investigació com aquesta i el seu resultat doncs, no s'hagi fet des de Catalunya ni des d'Espanya, sinó des de més enllà del Rin.
Sí, sí, és la Universitat de Friburgo.
Sí, que podrà seguir treballant i viurà tranquil sense que ningú boicoteixi la seva obra.
Ah, no crec que li hagin enviat aquí els sequaces. No crec, no? Bé, tot és possible. Igual li munten una manifestació davant de casa seva, li foten una pancarta.
Tu sapigues.
No? Aquestes coses és possible.
O igual el retraten amb una bomba al cap.
Sí, som tan democràtics. En fi, Laura ens ha enviat un correu sota el títol de Felicitats. Diu, el meu nom és Laura i tinc 22 anys. Només us escric per felicitar-vos pel programa. Vaig començar a seguir les nits ara fa 9 anys ja, i la veritat és que no sé ben bé per què, ja que llavors jo estava començant l'adolescència i hi havia poques vegades que de veritat m'interessessin els continguts, si us haig de ser sincera, però La veu de l'Esther tenia un no sé què que feia que cada nit tornés a escoltar-la just abans d'anar-me'n a dormir. Te n'enriguis. Quan vaig començar a treure'm del damunt la tonteria que tothom porta a sobre aquests anys crítics, vaig descobrir que havia après moltes coses gràcies al vostre programa. I m'estic referint a coses importants, no a coneixements que pots trobar als llibres. Coses com saber escoltar, acceptar les opinions que puguin ser diferents a les teves, tolerar la gent que és diferent de tu. Ara, que no us tinc cada nit a prop meu, és quan veig de veritat quantes coses vaig aprendre i quantes en seguiré aprenent amb vosaltres, si tot va bé. Gràcies per fer una ràdio que té cara i ulls, que té cor i opinió. Et juro que no li he donat cap comissió, Òscar.
No, ni cap subvenció, tampoc. Caram, que fort.
Ni la convido a tallats.
No, però és impressionant.
Però és,
escoltava quan
gràcies
tenia...
Gràcies per fer una ràdio que té cara i ulls, que té cor i opinió. Mira que ens han dit coses maques al llarg d'aquests anys, i també que no tant. Tot s'ha de dir, sincerament, eh? Perquè també hem d'exercir una certa autocrítica, però un correu tan... No, és molt tendre. A mi m'ha arribat a l'ànima.
Ens va començar a escoltar quan tenia 12 anys.
Imagina't, quasi bé, sí. 12, 13 anys. És fort, eh? Bé, què més? Bé, de moment em sembla que... Ah, tinc l'últim correu. En aquest cas és Chikatilo. Suggerències per l'Ama Negra, que aquí és a on anem en els pròxims minuts, ja li donarem...
Quina calor.
Diu, hola a tothom, felicitats pel programa, tot i que aquesta temporada potser heu abusat una miqueta de les repeticions, de tota manera tampoc no us he pogut escoltar gaire. Només volia recordar-vos, perquè potser no us heu adonat, que aquest any se compleix el 75è aniversari de l'acabament de l'Empire State Building, el gratacels actualment més alt de Nova York i el més del món mundial durant molt de temps, i també del començament del gratacels de Coll Blanc o de l'Hospital, el primer de Catalunya i potser el més petitet del planeta Terra. Potser seria una bona idea que reposéssiu l'Ama Negra que vàreu fer del primer i fer després una nova, del segon, del qual recordo que vàreu també parlar fa temps, però jo diria que no en teniu cap Ama Negra dedicada. Sense res més a dir, rebeu cordials salutacions. Doncs, Chikatilo, moltíssimes gràcies.
Chikatilo, que em sembla que és aquell... Andrei Chikatilo, és aquell assassí en massa de la Unió Soviètica que el van estar perseguint durant 20 anys i va matar no sé quants adolescents. Sí. Chikatilo, vaya nickname que tens, rei. Francament, ara m'han vingut les imatges d'un expedient que vas tenir accés fotogràfic de les víctimes del Chikatilo. I no sé si te la faré la del Coll Blanc. Francament.
De l'Hospitalet. Però sí que el cert és que aquesta nit reposarem novament aquella Ama Negra, que era de l'any 2003?
3, del febrer al 2003.
Del 7 de febrer de l'any 2003, és a dir, bé, no fa tant temps, no?
Home,
sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Ja. 3 anys llargs, no?
3 anys llargs, sí.
Sí, també. No? Justament 3 anys, no?
És la història...
Quan varen començar a fer les Mans Negres, no?
Quin any varen començar, el 2?
No sé, el 2, el 2, la temporada del 2 al 3, no? Era de les primeres.
Ara estem... ara no ens poden veure, però les cares que tenim són reflexives, però no acabo de pillar cap on és a reflexionar en aquests moments.
Ha dit que el Neguillo que està aquí, que vingui aquí, que faci una descripció de les cares que tenim.
Vaig una mica
perquè
per
el francès ja està sota la taula, com aquell qui diu. Bé, en fi.
Doncs sí, vàrem fer una Ama Negra per donar a conèixer l'ambient que hi havia, no? Recentment s'ha inaugurat a Barcelona la Torre Agbar. I si dins de 75 anys algú digués, ai, ara vaig a fer un estudi, si em donen una subvenció, esclar, sobre la història de la Torre Agbar, no? I, esclar, hauria de fer un context històric, no? Sí. És a dir, per què la van fer, quina societat hi havia a Barcelona quan van fer aquest supositori, és a dir, per què li van donar permís per fer-lo, per què van escollir aquest indret, i, finalment, quin moment econòmic es vivia que permetés que una gran corporació es gastés una part més que considerable dels seus guanys, els seus actius o passius, en això, en una seu central, no? I van fer el mateix amb aquest edifici, amb l'Empire State Building.
Que és el primer.
Hi ha una història darrere d'aquest edifici, no? Que és la que explicarem en aquesta Ama Negra. Que és una història molt apassionant, no? Perquè també és la d'uns anys en la societat dels Estats Units on realment aquelles persones que varen sobreviure, mascles, que varen sobreviure a la Primera Guerra Mundial, quan retornen als seus estats d'origen, doncs tenen com una mena de primavera, no? Aquelles eufòries que sempre li agafen als col·lectius humans després de grans matances, no? Que has sobreviscut i ho has pogut passar. Hi ha uns anys que precisament són la Belle Époque. Són uns anys de que la gent, aquells que han sobreviscut o aquells que han sortit de la misèria, decididament es llencen a viure. Per això les dones accedeixen a una vida privada pròpia, una vida sexual, i molts homes l'accepten també, no? Això seria la Belle Époque als Estats Units. Però això també coincideix amb un moment de creixement irracional econòmic dins la societat nord-americana i d'una absència voluntària dels mecanismes de l'Estat en el control d'aquest creixement econòmic, el qual provoca que hi hagi una gran alegria de viure i un diner de butxaca. I si no hi arriba el diner, hi ha grans possibilitats de crèdit, des de grans fortunes fins a petites quantitats. Per tant, les persones mitjançant el consum reben la primera gran lliçó del consum i de l'exercici del dret del consumidor. Omplen les seves vides d'una nova il·lusió, d'una nova llibertat a través de l'adquisició de béns de consum. Aquesta adquisició per crèdit d'aquests béns de consum comencen a fer aflorar grans fortunes de persones que havien sigut molt pobres, com ara en Richard Chrysler, dels automòbils Chrysler, no? Que és el primer que mana a fer un gratacels a Nova York. No el fa com un símbol, sinó com un negoci. És a dir, un gratacels li permet, amb un solar relativament petit, treure-li una plusvàlua de despatxos que no vegis. És a dir, quan vés amb un tiris i més petit sigui el solar que compres, més barata és l'operació, més costos té de construcció, però més rendiment en fas. Hi ha un moment que, en la història de Nova York, que és a final del segle XIX, quan algú ja comença a ensumar-se que en aquella bahia, en aquell riu amplíssim i en aquella illa que és Manhattan, doncs s'ha de fer una metròpoli. Per tant, aquests gratacels són fills d'un gran esforç tecnològic de final del segle XIX, que permet fer els ponts, en especial els ponts penjants, els ponts que s'aguanten no pas pel seu pes sobre voltes, sinó per tensió dels cables. Nova York fa la primera gran estirada tecnològica perquè pot i aconsegueix de fer aquests ponts. Immediatament després, l'altre avenç tecnològic de la ciutat de Nova York és la xarxa de metros, la xarxa metropolitana de transport. És a dir, un cop la ciutat pot aspirar a passar a banda i banda del riu, a superar l'illa Manhattan, comença a crear-se una gran metròpolis. Aquesta metròpolis vol dir que tots els terrenys que eren granges, per exemple, el solar d'Ontial, l'Empire State Building, era una granja, doncs són àrea metropolitana. Per tant, has d'afavorir que les persones puguin anar i vindre d'aquests llocs, puguin fer xarxa metropolitana. I d'aquí neix els primers milionaris que inverteixen en la xarxa de transport.
Subterrània.
No és subterrània, en un principi. És exterior, el metro circula com un gran tramvia, i allà on hauria d'anar soterrat va amb viaductes. Fins 30 anys més tard no s'aconsegueix de soterrar-lo. Finalment, el tercer estadi d'aquests són els grans edificis. És a dir, podem creuar el riu, podem transportar les persones, tenim xarxa de ciutat, per tant, deixem el capital aviam què fa, el privat. Llavors hi ha un moment que competeixen el Chrysler i el Banc de Manhattan. Són els dos grans primers gratacels que hi ha a la illa de Manhattan, la del banc i la d'aquesta companyia automobilística. Amb dos, un perquè és la seu d'una gran corporació financera, quan s'inaugura és un símbol i per si sol ja té funcionament. La que correspon a Chrysler, el financer, el multimilionari Chrysler, que de fet tenia exposada la seva primera caixa d'eines a mecànic, perquè era un mecànic que amb prou feines es guanyava la vida i d'aquí va fer aquest imperi, doncs ell dissenya una gran operació immobiliària, col·loca tots els locals comercials, tots els despatxos, fa l'edifici més alt. Llavors, és a principi dels anys 20, quan tres financers fan
l'Empire State Building, no?
Que és un fracàs total i absolut, ja ho veuran vostès en aquesta manera. No venen ni un despatx, ni una botigueta, no venen absolutament res. Per què? Perquè el solar que han comprat a baix preu no està ben situat. És a dir, aquest gran edifici, que durant ben bé 20, 30, més de 30 anys va ser el més alt del món, comercialment sempre ha estat un fracàs. Però tot això que hem comentat, és a dir, els ponts que permeten fer ciutat, la xarxa de metros que permet fer població, els grans edificis que marquen símbols d'una civilització, d'una cultura, queden estroncades per la crisi del crac de l'any 29.
De l'any. Però, de tota manera, és el primer...
Llavors, aquest edifici, l'Empire State Building, es queda a mig camí. Podria haver fracassat perquè van rebentar les borses. No ho va fer, però llavors es va acabar l'edifici. Però llavors no era el moment i no van vendre cap despatx. Per tant, es va quedar com un símbol estrany. Qui l'havia fet s'havia arruïnat. El seu propòsit comercial no havia manera que funcionés. L'edifici existia. Llavors, de cop i volta, col·lectivament, tota aquesta generació de persones que han viscut l'alegria i després l'inconsciència d'un acte consumista amb excés que porta el crac d'una borsa, l'adopten com a símbol per sobreviure. És el referent. Llavors, aquella imatge de milers de persones fent una cua a la part ombrívola d'un carrer en un hivern, demanant la sopa boba, aquella que els hi donen, perquè ho han perdut tot, i estan justament a la porteria del símbol que és aquest edifici, no? Llavors t'adones que en grans moments de desfetes socials els col·lectius s'agafen a símbols molt, molt estranys, no? És a dir, si algú havia fet aquest edifici, es deia la gent de l'època, era perquè hi havia la potència econòmica per fer-la. Per tant, tot el que ens ha passat no és cert, de diners n'hi havia, de riquesa n'existia, aquí hi ha la prova. Per tant, el nostre objectiu ara serà omplir-lo de vida econòmica, és estar present, estar a verge, i si l'edifici funciona, la ciutat renaixerà.